Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda a tothom. Avui és 25 de maig de 2023 i us presentem el programa número 525, el darrer del mes. Ja només ens quedarà juny i haurem acabat la temporada. I amb una mica més d'optimisme, doncs darrerament estem veient pluja. Recordeu? Allò, aigua que cau del cel? Doncs això. Diuen que no n'hi ha prou per acabar amb la sequera, però més val això que res, que almenys neteja i refresca una mica l'ambient, oi que sí? Doncs vinga, va, anem a sentir el programa amb alegria. Roger Benet, el control de so i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Cerchi piccol Walter.
La tua vallina.
La mia vallina. Ah, e chi può dir ov'ella si nasconda, se nella valle pur per alti greppi, sopra il ramo d'un pino in gola tara. Che brami tu da lei, è un bel mestiere per seccare la gente.
Pur se diste una canzone, non so, una canzone si bella.
Odiame, odesta maraviglia.
Sentíem per començar el preludi amb orquestra, cor i solistes de l'òpera La Wally d'Alfredo Catalani. La Wally és una òpera en quatre actes en llibret de Luigi Illica, estrenada a l'Escala el 20 de gener de 1892. Avui, encara que no és primer de mes, és final de mes, presentarem una d'aquelles òperes que volem descobrir perquè les circumstàncies ens han obligat a improvisar i fer canvis. Per això avui explicarem això. La Wally és una òpera relativament coneguda, però és difícil que la veiem. El Liceu, per exemple, es va fer l'última vegada l'any 1947. Quina versió sentirem? Doncs un enregistrament del 1989 del segell Eurodisc amb Eva Marton, Wally, Francesco Elero d'Artigna, Strominga, Alan Titus, Gellner, Francisco Araiza, Hagenbach, Birgit Kalm, Afra, Julie Kaufmann, Walter i Michele Pertussi i il Pedone, amb el cor de la Ràdio Bavaresa i l'orquestra de la Ràdio de Munic dirigida per Pinchas Steinberg. Anem, doncs, a parlar de la Wally, començant, com sempre, pel seu compositor Alfredo Catalani.
Parlem d'òpera.
Nel cantor, nel cantor,
Ara hem sentit Un di verso il Murzol, també coneguda com la cançó d'Edelweiss, càrrec del personatge de Walter, en breus intervencions de Gellner. Alfredo Catalani va néixer a la ciutat de Lucca, aleshores pertanyent al Gran Ducat de Toscana, el 19 de juny de 1854. Com sabeu, en aquesta bonica ciutat italiana hi va néixer també Giacomo Puccini, el 22 de desembre de 1858, o sigui que era 4 anys i mig més jove que Catalani. Una altra cosa que els dos compositors van tenir en comú, a banda del lloc de naixença, fou que tant l'un com l'altre pertanyien a famílies de músics. El pare de Catalani, per exemple, era mestre de música i havia estat alumne de Giovanni Pacini. La mare era directora d'un col·legi. Les primeres nocions musicals les va rebre del seu pare, però va estudiar a Lucca, a l'Instituto Musicale Pacini, que avui en dia ha canviat el nom per Boccherini, en honor d'un altre il·lustre compositor nascut a Lucca, Luigi Boccherini. Entre els professors de l'institut hi havia Fortunato Maggi, oncle de Puccini. Després va anar a estudiar a París sota el mestratge del compositor François Bazin, un antic deixeble d'Aubert, per acabar en el Conservatori de Milà les classes de composició d'Antonio Bazzini, que també fou mestre de Puccini. A tall d'anècdota, aquest Bazzini fou l'autor d'una sola òpera, estrenada a l'Escala el 1867, de nom Turanda, sobre el mateix tema de l'arxiconeguda Turandot, que ja sabeu de què va. A Milà, i com a treball de final de carrera, Catalani es va donar a conèixer presentant una breu òpera en un acte, La Falce, nominada com a Egloga Oriental, per a dues veus i cor, amb llibret ni més ni menys que de Rigo Boito. Si bé és una obra amb influència verdiana, Catalani va afegir a la partitura elements de contrast amb la tradició operística, aspirant a la melodia infinita de tall wagnerià. L'obra es va estrenar al Conservatori Milanès el 19 de juliol de 1875, quan el compositor acabava de fer els 21 anys. Ell mateix va dirigir musicalment la representació i a la crítica li va agradar particularment el pròleg simfònic que inicia l'òpera i que aviat es va convertir en peça de concert per ell mateix. Si teniu l'oportunitat d'escoltar-lo, feu, perquè és esplèndid, de veritat. El podeu trobar a Spotify. Aquesta estrena va fer que s'iniciés la col·laboració del jove compositor amb l'editorial Lucca, una de les tres cases editorials musicals milaneses, que eren Ricordi, Sonzogno i Lucca, la qual protegia els músics revolucionaris de l'època propers de la corrent wagneriana. L'editorial Lucca va acabar absorbida per la poderosa Ricordi. I ara sí, ara anem a sentir l'ària més cèlebre de la Wally, aquella que us deia que ha cobrat vida pròpia, que canta la soprano protagonista cap al final del primer acte, Ebben ne andrò lontana. Thank you. No sé què en penseu vosaltres, però jo aquesta ària la trobo sublim, ras i curt. També ho deu haver pensat altra gent perquè ha estat utilitzada nombroses vegades en pel·lícules, sèries de televisió i anuncis publicitaris. Quina pena que el pobre catalani se'l conegui només per aquesta ària. Per això avui volem reivindicar la Wall-E en la seva totalitat. Seguim, doncs, amb la seva biografia. Després de la positiva estrena de La Falce, Catalani, establert a Milà, es va adscriure al corrent artístic de les capillatures. Ja sabeu, els joves revolucionaris, artistes progressistes, encapçalats per Boito, grans defensors de Wagner, i que maldaven per modernitzar les estructures de l'òpera italiana, una mica anquilosades, per dir-ho fi. A l'empara d'aquestes idees, Catalani va compondre algunes òperes, poques, que no van reeixir i no han passat a la posteritat en absolut, començant per Elda, òpera en quatre actes amb llibret de Carlo Dormeville, una truculenta història medieval d'amors traïts, venjances i perdons, ambientada en la zona del Bàltic. Només us diré que la partitura original no s'ha interpretat mai, i com que es va estrenar en el Teatro Regio de Turí el 31 de gener de 1880, fou una versió revisada i retallada, gairebé a la meitat, per Carlo Pedrotti, compositor i director d'orquestra. La següent òpera de Catalani fou De Janice, òpera en quatre actes amb llibret d'Angelo Zanardini, estrenada a l'Escala el 17 de març de 1883. De Janice és un altre drama extrem, ambientat aquest a la ciutat grega de Siracusa, a Sicília, en època abans de Crist, on, per no allargar-me massa, us diré que una dona, la que dona nom a l'òpera, se sacrifica per tal d'assegurar la felicitat de l'home estimat al costat de la rival.
Thank you.
De l'acte segon de la Wally, Finor non man bachata. Intervenen Wally, el Pedone, Hagenbach i el cor. Després de Dejaniche i abans de la seva següent òpera, Catalani va compondre un poema simfònic de nom Ero e Leandro, estrenat a l'Escala el 9 de maig de 1885, un experiment original on va seguir el model de Liszt. La següent òpera fou Etmea, que va veure la llum el dia 27 de febrer del 1886, també a l'Escala. Aquesta era una òpera en tres actes i llibret era d'Antonio Ghislanzoni, recordat sobretot per haver estat el llibretista d'Aida. De nou un drama fosc, aquest cop ambientat a la bohèmia del segle XVII, en què veiem reproduir l'esquema que mencionàvem en Dejaniche, però al revés, perquè en aquesta ocasió és un home qui es sacrifica perquè la dona que estima pugui unir-se sense problemes amb un altre, el dipositari dels amors de la noia, que és la Etmea del títol. Però, com ja hem avançat, aquesta sèrie de tres òperes no va triomfar i no va afegir res al prestigi del compositor, sent que avui en dia estan pràcticament oblidades. Si bé, trobareu enregistraments en CD de Dejaniche i d'Etmea. No obstant, malgrat la manca d'èxit de les seves òperes, en brutal contrast al que obtindria el seu col·lega 9 anys més jove, el també toscà Pietro Mascagni, el 1890, amb Cavalleria Rusticana, Catalani no era un desconegut ni molt menys, i així el 1888, per bé que després d'una dura disputa va obtenir la càtedra de composició en el Conservatori de Milà, que havia deixat vacant en morir, el 1886, Amilcare Ponchielli, el famós autor de la Gioconda. Per cert, ell també un compositor d'aquells que anomenaríem d'una sola òpera, ja que per bé que en va fer més, només una romana en el repertori. Mateix cas de Catalani i de Mascagni, que malgrat el seu èxit fulminant mai més va arribar a assaborir un triomf semblant al de Cavalleria Rusticana. Amb això, estimats amics i amigues oients, us podeu fer una idea de que en un moment donat el jove Puccini es va fer l'amo de la finca i ell sí que va col·leccionar èxits i avui en dia té en repertori la majoria de les seves òperes. És injust això? No us ho sé dir. És un tema que cadascú ha de jutjar pel seu compte. Seguim ara amb un nou fragment de la Wally, que és el finale de l'acte segon, un conjunt on hi participen el cor, Wally, Hagenbach, Gellner i il Pedone, ja il canto fervido.
Non vuol più da bellezza. Così, così ti voglio, oh, sempre mia.
Prendimi.
Disgraziata, perché non m'hai creduto?
L'any 1889, Catalani es va prometre amb una cosina seva, de nom Luisa Picconi, amb la qual no s'arribaria a casar. Doncs uns mesos després va haver-hi una ruptura força dolorosa. És en aquesta època que va començar a compondre la Wally, que acabaria sent la seva última òpera. Però mentrestant, el 17 de febrer de 1890, i en el Teatre Regio de Turí, estrenaria Lorelai. Jo diria que la seva segona òpera més coneguda. No obstant, aquesta, una acció romàntica en tres actes i amb llibret de Carlo d'Ormeville i Angelo Zanardini, no era una obra, diguem-ne, original, ja que en realitat es tractava d'una profunda revisió de la seva òpera de 1880, Elda, de la que ja hem parlat i hem dit que mai s'ha representat en la seva versió original. Giuseppe De Panis, amic de Catalani i director del Teatre Turinès, el va encoratjar a fer-ho, donant lloc a una òpera amb un llibret amplament modificat respecte a la primera obra, més curt i eficaç i amb la component espectacular també reduïda. La música és més refinada i reflexa una evolució en positiu de l'estil del compositor. La trama ens parla de la llegenda alemanya de Lorelai, una nimfa del Rin. La partitura estava acabada a finals de 1887, però l'estrena es va retardar perquè Giulio Ricordi, que ara era l'editor de Catalani, després d'haver comprat l'editorial Luca el 1888, no hi tenia cap interès. si es va acabar fent fou gràcies al suport de l'esmentat de Panis. L'èxit fou prou bo, encara que es va dir que la música era massa melanconiosa. Un dels músics que més estava a favor de Catalani, havent dirigit Etmea amb només 19 anys d'edat i Lorelai amb només 24, fou qui esdevindria el llegendari director Arturo Toscanini, que durant tota la seva vida es va ocupar de mantenir viu el llegat del compositor. El 1891 va ultimar la partitura de la Wally, que, com ja hem dit, s'estrenaria el 20 de gener de 1892 a la Scala, amb la famosa soprano romanesa Hariclea d'Arclé com a protagonista. L'òpera, considerada la millor de Catalani, va obtenir un molt bon èxit i se la considera fonamental en l'evolució de l'òpera italiana, amb un nou estil que obre el camí de Puccini, que serà qui el transitarà definitivament. El 1893, per exemple, es va fer a Hamburg i la va dirigir Gustav Mahler, que va manifestar que era la millor òpera italiana que mai havia dirigit. Ojo, eh? Parlem de Mahler. Aviat es va fer en altres teatres italians, sempre amb Toscanini donant suport. També fou decisiu el gran director en el Salt Amèrica de la Wally. Imagineu si Toscanini li agradava aquesta òpera, que li va posar Wally a la seva filla, i Walter, el nom d'un altre dels protagonistes, al seu fill. L'argument de la Wally, que ja hem dit que era de Luigi Illica, procedeix d'una novel·la i també obra de teatre de Wilhelmine von Hillen, actriu i literata alemanya, Die Geier Wally, el voltor Wally, i fou Arrigo Boitó qui li va suggerir la font. Poc va gaudir Catalani de l'èxit de la Wally perquè el 7 d'agost de 1893 va morir de tuberculosi, malaltia que arrossegava feia temps i que ja havia matat la seva germana i el seu germà també. Només tenia 39 anys d'edat.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Thank you.
Sentíem ara l'interludi orquestral amb el que s'inicia l'acte tercer de la Wally. I ara, si us sembla, us n'explico l'argument. Acte primer, en el poble tirolès de Hochstoff, cap a l'any 1800. El ric vilatà Stromingue festeja el seu 70è aniversari amb una competició de tir. El guanyador és Vincenzo Gellner, un caçador del mateix poble. Walter, un noi que toca la cítara, canta la cançó de Delweiss, dedicada a Wally, la filla de Stromingue, que, per sobre totes les coses, estima retirar-se de tant en tant a les muntanyes, tota sola. De sobte arriba una batuda de caça amb joves del veí poble de Selden, entre ells Giuseppe Hagenbach, que ha matat un os i amb orgull explica la seva gesta. Stromingue, enemic jurat del pare de Hagenbach, ja difunt, fa befa d'aquest. D'aquí neix una disputa que s'acaba de sobte quan arriba Wally. Aquesta i Hagenbach estan enamorats, però és un amor no confessat. Gellner, que també estima Wally, n'està gelós perquè perspicaç se n'ha adonat del tema i li va amb la brama Stromingue, que decideix donar la seva filla a Gellner com a esposa immediatament. Wally, però, ho rebutja absolutament i s'enfronta amb el pare, que la repudia. Aleshores, Wally decideix retirar-se a les muntanyes, acompanyada del jove Walter.
Stanotte non ha nulla a temer.
Sentíem de l'acte tercer l'àrea de Wally, Nemai dunque abro pace. Acte segon, un any després a Sölden. Els vilatans es reuneixen per la festa de Corpus. Gelder, Hagenbach i Walter formen part del grup. De sobte arriba Wally, que ha mort el seu pare, ara és la noia més rica de la zona. Amb coqueteria presumeix de que encara mai ha estat besada per un home i afegeix que aquell que li robi un petó esdevindrà el seu marit. Mentre la gent va a missa, Gellner se li acosta i li declara el seu amor, però també li diu que Hagenbach s'ha encapritxat d'Afra, l'hostalera de Sölden. Wally, profundament molesta amb la notícia, insulta Afra. Hagenbach ve per ajudar aquesta i aposta 10 thalers amb la gent del poble que ell sí que podrà robar-li el petó a Wally. Mentre dansen, Hagenbach i Wally es confessen amor recíproc i es besen apassionadament. Els vilatans riuen amb burla i feliciten Hagenbach, que ha guanyat l'aposta. Wally, convençuda d'haver estat enganyada, se sent profundament ferida i, furiosa, li dona a Gellner un missatge. El vull veure mort. Això ja era de l'acte quart, Prendi, Fanciulle, Servala, és Wally que es dirigeix a Walter. Acte tercer. A Hoxtoff, el vespre del mateix dia, Walter ha acompanyat Wally a casa. També Gellner ha tornat al poble i li fan saber que Hagenbach igualment hi està anant per tal de demanar perdó a Wally. Gellner s'amaga a l'entrada del pont. És una nit de tempesta i Wally es penedeix d'haver dit a Gellner que mati Hagenbach, a qui ara perdona. Quan aquest s'apropa al pont, Gellner l'empeny barranc avall i tot seguit va a casa de Wally per dir-li que ha complert l'encàrrec. Del barranc arriba un eco de lamentacions. Hagenbach és viu. Wally crida demanant ajuda per tal de salvar-lo, però només ella té el coratge de baixar a la foscor del barranc i amb l'ajut d'una corda aconsegueix treure Hagenbach i el confia a Afra, a qui, a més, fa regal de tot el seu patrimoni. Mira que... Tot el poble aclama l'heroica acció de Wally, que, però, es torna a retirar a les muntanyes tota sola.
Thank you. L'amore te lo giuro.
I ara hem sentit el final de l'òpera Quando a Sölden, amb Hagenbach i Wally. Acte quart, en el cim del Mursol, en ple desembre. Walter s'ha arriscat a pujar a la muntanya per tal de fer que Wally baixi al poble per Nadal. Ella, però, el fan tornar. El que realment vol és esperar la seva mort en solitud enmig de la neu. De sobte arriba Hagenbach, que fa temps que la busca. Tots dos desconfessen amor i decideixen començar una nova vida junts. Comencen a baixar cap a la vall, però mentrestant s'ha format una tempesta sobre d'ells. Hagenbach, buscant el camí, es perd enmig de la boira i una llau el sepulta. Wally, desesperada, es llença darrere d'ell en el mar de neu. I aquí acaba la història. Curiós, oi? Doncs és així, s'acaba amb una llau de neu. Però nosaltres acabem el programa també d'una manera molt més tranquil·la, tot convocant-vos per al proper. No en falleu. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres opera@radiosabadell.fm.